Visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, un gaudí de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat. Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business like no business I know.
Quan passen uns minuts de les 8 de la tarda, ja s'ha fet fosc i és dijous, però sobretot quan sona aquesta música comença el Molta Comèdia. Un Molta Comèdia, el d'avui, en el que tindrem uns convidats que ja estan aquí esperant per poder intervenir, Joan Berlanga i Albert Flores, per parlar d'una, com ho diríem, d'un homenatge, d'una lectura, d'una interpretació, d'una visió de Lluís Llach. I també tindrem per telèfon en Jordi Brau, que està en aquests moments actuant a Barcelona, al Teatre Romea. Però abans que tot, la homilia del Molta Comèdia. Avui, Joan Manel Serrat, 50 anys a l'escenari. Estimats germans, la setmana passada Joan Manel Serrat va convocar la premsa per presentar un nou disc, és a dir, un àlbum amb 3 CDs que porta un títol eloqüent, Antologia Desordenada, per celebrar el 50è aniversari de la seva presència en els escenaris del món. Amb 50 cançons escollides de la seva extensa creació en català i castellà, que reinterpreta acompanyat en 31 casos per diferents tipus de cantants. Cantants que van des de Silvio Pérez Cruz, Miguel Poveda, o d'altres que no ho són, com és el cas d'Andreu Buenafuente. Qualsevol que conegui en Serrat sap que això de desordenada és un eufemisme. En Serrat no està mai desordenat, sinó un professional que, això sí, és cert, ha anat fent-se amb els anys com tothom. I 50 anys tampoc els fa, perquè si no menteix en el llibre Serrat Algo Personal, d'Ediciones Temas de Hoy, publicat l'any 2008, un exemplar de 555 pàgines, que no he portat avui perquè és massa gros, imprès per ser a la Xina, amb 210 cançons en català i castellà, ell mateix explica en una curta autobiografia que el primer concert va ser a Esplugues de Llobregat el mes de maig de 1965, on hi va actuar amb la Remei Margarit i en Joan Ramon Bonet, el germà de la Maria del Mar. O sigui, que encara falten uns mesos per aquests 50 anunciats, però, escolti, tant se val. Del que no hi ha dubte, pel que fa a mi, és que Serrat és un músic i un poeta, un cantautor, que té en el seu bagatge personal una obra immensa. en com a mínim 50 cançons que són veritables obres mestres i que probablement no coincideixen totes amb les que ell ha escollit per fer aquest àlbum commemoratiu. Cadascú és lliure de construir la seva antologia ordenada, amb els criteris personals que de ben segur tindran molt a veure amb la seva pròpia biografia, la de cadascú. Aquella cançó que va despertar una il·lusió, aquella cançó que va suposar comprovar com n'era de possible emocionar en català als joves, aquella cançó que va servir per fer el primer petó a l'estimada o l'estimat, aquella cançó que ens porta records d'una situació, d'un lloc, d'una persona, perquè les cançons acostumen a ser això, la memòria personal que, unida, es converteix en col·lectiva. Joan Manuel Serrat és una figura indiscutible que alguns discuteixen, en aquests moments, perquè no combrega amb l'independentisme. Ja sé que hi ha actituds que fan difícil acceptar les posicions polítiques d'algú que admirem, però cal ser coherents i admetre que la qualitat d'un artista s'ha de medir pel seu art, també.
Comèdia amb Eduard Jané i Gisela Figueres.
Ai, senyor Eduard, que estarà content en Serrat si ha sentit aquestes paraules.
Ai, Isabel, em fa pena que en Serrat no haurà sentit oi, això.
Que era tan guapo, oi, senyor, i això que jo li havia fet canguros.
Com que era? Home, no.
Home, ha perdut una mica.
Home, ha posat anys.
Sí, però no sé si s'ha cuidat gaire. No. Aquells cabells així desengreixats, ja sap que jo sóc peluquera i jo això de cuidar-se els pentinats i els cabells.
Però Isabel, en fi, la vida castiga, la vida castiga.
Ah, sí, jo puc ben dir, és que és un gran treballador. Ell, vostè sabrà que, bueno, ara diré aquí en primícia, que hi ha una cançó que em va dedicar a mi.
Què diu?
La tieta.
Què diu?
Sí, senyor, sí. Com
així vostè és aquella tieta. A veure.
Bueno, Isabel, a veure, el que passa és que ho va posar una mica, li vaig dir, bueno, ja et deixo que dramatitzis una mica, perquè escolta, tan desgraciada no sóc.
Isabel, que em sembla que m'està aixecant la camisa, eh?
Que no, que és veritat. Pregunta-li.
A veure, en Serrat va composar la tieta, jo que curro que fa, 40 anyets.
Que ben bé, sí. Però vostè ja sap que jo, amb això de les cronologies, doncs miri, sóc com...
Vinga, ara...
Sóc una mica més perdurable ara, que els altres.
Ara ja ho entenc, deixem-ho.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi.
Bé, escoltant aquest petit país, entrem ja en una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Perquè Joan Berlanga, ens coneixem de fa molt temps. Benvingut, Joan Berlanga, amb el programa Molta Comèdia.
Bona nit.
I benvingut Albert Flores, que no ens coneixíem personalment, però que, en fi, conec de la teva feina.
Bona nit i un plaer estar aquí amb vosaltres.
Tenim un petit país, Joan.
Sí, cadascú té el petit país o gran país que vulgui, perquè això dels països és una cosa, crec que més aviat emocional i sentimental que no pas política, no? L'altre dia vaig llegir, curiosament, una definició del que és una nació, no? Diu, una nació és un territori natural encerclat de duanes, recobert de banderes, i quan s'infecta, es posa infecciós, o sigui, s'infecta, aleshores es posa malaltís i es converteix en pàtria.
Déu-n'hi-do. A veure, vosaltres feu el Llac Poeta en el mar, de fet, quasi tanqueu pràcticament el 14è Festival de Poesia de Sant Cugat,
sí.
I ho feu al Terra Dolça el dissabte, aquest dissabte vinent, a les 9 de la nit. Com neix Llac Poeta?
Home, per explicar com neix Llac Poeta m'he portat a l'Albert, que és el pare de la criatura, i ell us ho explicarà.
Pues Albert, endavant.
Bé, Llac Poeta és un projecte una mica de... que ve, projecte d'aquests personals que feia molt temps que tenia ganes de poder portar a la realitat. Clar, jo sóc del 78. El Joan ja ho diu a l'espectacle, que, clar, a mi el Llac m'agafa en una època molt diferent amb ell. Cito literalment, el Joan diu que quan jo feia els meus primers gemecs i plors a les Terres de Lleida, ell cantava l'estaca a les tavernes de Madrid mentre feia allò que se'n diu la mili. Llavors, clar, el Llac a mi... Jo pràcticament descobreixo el Llac cap al 94, descobreixo en profunditat arran d'un dels meus millors amics de Lleida, i em fascina la música, em fascina la lletra. Penso que és una lletra intemporal, i això de vegades ens pot preocupar, no? Que cançons que fa 20-30 anys poguessin estar vigents actualment, algunes lamentablement segueixin sent intemporals. I és una cosa que em va portant endavant, veure els concerts amb els companys de Lleida, els amics, anàvem als concerts, fèiem una part de, podríem dir, de forofos, que al acabar el concert l'esperàvem, volíem parlar amb ell, volíem veure'l. Vaig tenir la gran sort de poder tocar amb ell aquí a l'Orquestra Sant Cugat, al Festival de Cat Roig, amb el Llac i el Carreres, que van fer el Campanar de Zamor, i això ja va ser
increïble.
I de tot això venia un projecte personal de... Algun dia m'agradaria fer un espectacle sobre el Llac, però un espectacle diferent, perquè clar, cantar Llac, ja el canta ell, i molta gent ha fet versions de Llac. I pensant-ho bé, i coneixent el Joan, que un gran amic i una persona que admiro per la seva valuesa professional, li vaig proposar un dia aquí, per què no muntem un espectacle diferent? I d'aquí, intentant crear aquest petit espectacle nou, on la paraula i la música anessin cada una pel seu costat i a la vegada juntes, no? S'ha creat una comunió entre els dos molt maca, que jo penso que ha creat un... algo diferent. La gent que ha vist l'espectacle no es queda indiferent.
Us vull llegir una cosa que va escriure en Joan Fuster, que era el pròleg d'un llibre amb cançons del Llac de fa molts anys, és a dir, que estava, devia ser la quarta part de l'obra total del Llac. Però en el final del pròleg en Fuster diu: però què és la llibertat? D'on ve i on va? Va almenys a la salvació del cos, dels seus cinc sentits, de la seva instintiva alegria libertina. Les cançons de Lluís Llach, més o menys amagadament, ens inciten a aquest plantejament, perquè qualsevol idea de llibertat ha de centrar-se sobre una gratificació de la biologia. Li hem de traure el major rendiment al cos, tal com sigui possible. I el cos és el sexe, i és la lluita de classes. Si no ho entès malament, la poesia i la música de Lluís Llach van per aquest cantó. Per al públic a qui s'adreça, el plantejament és elemental. Què en dieu, Joan?
Bueno, potser és massa profund per aquestes hores. Però sí, sí, em sembla bé. És que el sexe és una cosa que està tan present en la vida i està, de fet, està tan controlat, que suposo que és la clau de moltes solucions a problemes que hi ha en aquest món, no? Sexe, l'amor, la relació, tota una sèrie de coses. Bueno, és el final del pròleg, dius?
O sí, final. Sí, sí.
Bueno, precisament fem una cançó o un poema, perquè nosaltres en diem cançons que són poemes o poemes que són cançons.
Perquè com ho plantegeu? Com ho presenteu?
Així, tal com t'acabo de dir ara, cançons que són poemes o poemes que són cançons. Tant se val. És així com ens agrada. I és així com ho fem. Quan l'Albert m'ho va proposar, al principi vaig pensar, dic, aquest home no sap què diu, si jo tinc una veu... Bueno, no m'ha sentit cantar, vaja. I quan em va dir que no, tu no cantes, tu interpretes el poema, ostres, vaig pensar, calla, aquí amb una idea senzilla i aleshores important pel que fa a una obra ja feta, aquí podem trobar una manera de dir i de fer que no s'ha fet fins ara.
Rescatar quasi el poema,
sí,
no?
Sí, exacte. La gent que ha vingut, alguns ens diuen, escolta, jo recordava aquesta cançó, però no recordava la lletra, no recordava el que deia. La gent, normalment, ens en recordem de l'estribill o la tornada de moltes cançons, però la lletra sencera, jo en sé molt poques.
De fet, hi ha alguns fans que dirien que no, que se la saben totes.
Sí, sí, bueno, per això.
L'Albert fa una cara que vull dir, infalament, sí. Aquest se n'en recorda,
sí, 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 sí. Hi haurà qui coneixerà la cançó, però després el trobar-se la lletra o el trobar-se aquella cançó dita d'aquella manera també sorprendrà.
Clar, ha estat un dels aspectes que al principi ens va costar molt més. Al muntar l'espectacle, clar, és tot molt idíl·lic el pensar tu recites i jo toco, però clar, la lletra va massa lligada a la paraula, la lletra va massa lligada a la música, i la cantarella de la música de vegades fa que les lletres s'estirin més a la música del llac, i de cop ens vam trobar provant, fent provatures, que el Joan havia acabat de llegir, d'interpretar, i a mi em quedava mitja cançó. I, clar, evidentment, el nostre neguit inicial és que la lletra tingués un sentit total, propi, sense la música. Li dona un caràcter molt més fort, també, sobretot amb aquest sentit, no? Que la lletra, les frases, tenen un sentit, poder lligant-les una amb la següent, quan, en canvi, si la cantem, hi hauria aquestes pauses, aquests estiraments de sil·làbics, i clar, l'experimentació amb aquest aspecte va ser el que va anar fent portar aquesta petita comunió de que, de fet, jo no l'acompanyo amb el piano, ni ell intenta seguir-me. S'ha creat un vincle entre els dos, que la música reforça la paraula, però la paraula a la vegada reforça la música, llavors és...
Perquè el plantejament és simultani, és a dir, tu estàs tocant i ell està recitant, a la vegada...
No sempre...
No fent coincidir el que és la lletra sobre la música, com és la cançó.
Això realment és l'aspecte que a mi em va costar més. Clar, les cançons que tu coneixes, tu segueixes la música a la paraula i de cop intentar oblidar el que estàs sentint, perquè no m'està quadrant musicalment amb el que jo estic interpretant, al principi va ser una dificultat potser més gran que vam trobar. I hi ha moments que la música coincideix, hi ha moments que la música recorda la cançó de fons, hi ha moments que hi ha paraula sola, hi ha moments que hi ha música sola, i aquest anar i venir entre una cosa i l'altra, realment la gent... Clar, ens van fer una crítica molt maca, que va ser, per a aquell que li agradi llac, espectacle imprescindible. Per a aquell que no li agradi llac, o no el conegui, espectacle imprescindible. Llavors és un espectacle nou.
Sobre algú fet?
Sobre algú fet.
Sí, sí, sí. Perquè, clar, pensem una cosa, que quan el compositor... És a dir, a vegades es pregunta, què ha sigut primer? És molt típic, amb un cantautor sobretot, doncs dir...
La lletra, no?
Què has fet primer, la lletra o la música? I això va segons quin autor, no? Hi ha autors que diuen, en molts casos diuen, en aquest cas he fet primer la lletra i després el que he fet és agafar una música, inclús que m'ha obligat a canviar segons quin tipus de vers, perquè clar, necessitava lligar-ho precisament amb aquest acord, hi ha un acord determinat, i ho haig de lligar-ho. Sí. Clar, vosaltres el que esteu fent, d'alguna forma, és trencant...
Estem fent una... Som...
Feu una deconstrucció.
L'Albert s'ha convertit en el Ferran Adrià de la música.
Ah, això que anava a dir.
Feu una deconstrucció de la cançó.
Exacte, sí. és que és el que...
De tota manera, també hi ha un aspecte en l'espectacle que, a part d'aquesta qüestió més tècnica, podríem dir, hi ha un... fil argumental de la història que estem explicant a través dels diferents poemes que penso que estan bastant ben trobats dintre de la quantitat de peces que té en Lluís Llach. Crec que l'elecció que hem fet també és veritat que potser està centrada en una època concreta, no sé ara exactament en quina època, però diu alguna cosa. La que cada cançó, quanta, cada cançó perdona, per si mateixa...
Quantes cançons recites?
No ho sé, 15?
Podem, ara estem sobre unes 20, comptant, comptant els visos. Estem afegint...
Estem afegint, perquè ens anàvem a l'hora d'espectacle i la gent pedia més i més. Aleshores ens hem allargat una miqueta, ens hem allargat 10 minutets més i ens anem a l'hora.
Realment ha estat difícil, com diu el Joan, el fer una tria.
És molt difícil.
És molt difícil i fer una tria coherent, perquè Llach sobretot té molt... També enllaçant amb el que deies abans, que quan la dissociació aquesta de cançó i música ens ho permet la seva cançó, perquè tant la música com la cançó, com la paraula, les dues tenen una vàlua molt, molt gran separant-les. Vull dir, de vegades hi ha cançons que no et donen aquesta riquesa musical, sinó únicament de lletra d'altres autors. I Llach ens ha propiciat això. Doncs hem volgut fer una tria tant a nivell musical, que tingui l'interès màxim musical, com també, com diu el Joan, argumental. Una tria que no caigui sol amb cançons tendres, cançons d'amor, cançons... O per contrari, sol a cançons reivindicatives, polítiques i... I penso que, com diu el Joan, hem trobat un fil argumental que el que aconsegueix és que l'atenció de l'espectacle no caigui. Podem passar d'una cançó com la Madame, que té una força, un caràcter, i la gent acaba amb un somriure a la cara, amb una alegria, de cop fer l'Infant de Beirut, que a la gent li cauen les llàgrimes. Llavors, clar, aquest...
Tan actual, a més a més.
Sí, sí. Però sí. Aquest canvi
que deia l'Albert
aquest abans. Canvi que porta una cançó a l'altra és el que no permet al públic que pugui caure a l'avorriment o a la monotonia d'una hora d'espectacle que li pugui semblar igual.
Joan, sí. Des del punt de vista purament, diguéssim, literari, per dir-ho d'una forma, com qualificaries Llach?
No sé si està qualificat com a poeta, Llach. Consta com a poeta?
Bueno, és un cantautor.
Quan passi a cantautor, la història, com passarà? Com a cantautor, músic, cantautor.
El cantautor pràcticament és poeta.
Com a escriptor, els dos llibres que ha escrit.
Jo no he llegit l'obra. Amics que l'han llegit estan... Els ha agradat molt l'obra escrita d'en Lluís Llach, però jo llegeixo poemes. Vull dir, estic acostumat a fer espectacles de poètics aquí a Sant Cugat i sempre basats en poetes, i en aquest cas és un cantautor, però allò que jo...
No hi trobes diferència.
No hi trobo diferència. Hi trobo uns girs que entenc que estan més aviat fets per la música, això sí que ho trobo, però excepte aquests quatre girs així que puguis veure, que ja veus que són per necessitats musicals, la resta, el que diu i com ho diu amb clau poètica.
I Albert, com a músic?
Musicalment, a mi em sorprèn, sempre he admirat molt l'evolució que ha tingut. Si escoltes les primeres cançons de la seva primera època, tots, clar, jo recordo el Llach amb una guitarra sobre un escenari...
Va ser un dels primers que va continuar amb un piano, eh?
Sí, sí.
La majoria van continuar amb la guitarra.
Sí, sí, però, clar, això ja també diu molt com a evolució musical. Ja no sol de les formacions que ha anat fent ell, anat actualitzant a nivell musical, a nivell d'estils, però sinó també des del punt de vista harmònic. Les cançons van guanyant amb una complexitat harmònica, amb uns acords, amb unes sortides. Clar, si escoltem Campanades a mort, podríem dir que és una petita òpera. A mi em recorda molt al Rèquiem de Mozart.
És com una cantata.
És una cantata, però hi ha molts moments comparables a moments de molta intensitat del Rèquiem de Mozart, amb les veus, amb el joc de veus, i clar, tot això el que demostra és una evolució. No s'ha estat quiet, i em sembla que és una persona que ens ha anat demostrant els neguits que té la vida i les ganes de tirar endavant.
Ara ja, per acabar, repetir: dissabte, Terra Dolça, a les 9 de la nit, Llach Poeta, i digueu-me, cadascú, quina cançó escolliríeu? Miu, per fer un acomiadament amb música d'una que t'agradi molt a tu, Joan, o una que t'agradi molt a tu, Albert?
Depèn.
Va, jo...
Amb què ens fixem, amb la lletra o amb la música?
Tu digues una que et dius, a mi m'agrada molt, i després en Joan, que el tenim darrere, aquí del vidre, mirar a veure quina pot posar.
Home, amor particular té molta força.
Amor particular. I em sembla que hem trobat...
Sí? Coincidiu?
Amor particular és una cançó molt especial, però jo us voldria comentar, quan vam fer l'estrena, és una cançó que el Joan i jo la teníem molt mimada, la teníem molt, molt a dins nostre, i a l'estrena a la Casa de Cultura, quan la vam fer gairebé d'aquí poc farà un any, Joan va acabar plorant, i el públic, que estava tothom molt proper, vull dir, va haver una catarsi col·lectiva.
Una catarsi, allò, col·lectiva.
Molt, molt maca. Amor particular.
Doncs aquí ho teniu. Joan, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Albert, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, sempre.
I el dissabte ens veiem.
Molt
bé. I esperem que molta de la gent que estigui escoltant...
Que vingui.
Que vingui.
Molt bé.
Seria bo que hi hagués gent a les escales aquelles que
seria
hi han
pujat. Seria bo,
seria bo.
Seria bo perquè inclús el Terra Dolça té dos espais, a baix, el restaurant i tal.
Es podien quedar a baix.
Exacte, es podien quedar a baix i escoltar-ho mentre sopen.
Perfecte, moltes gràcies.
A vosaltres.
I bona sort. Adéu-siau.
I penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que
molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ara, estic supercontenta amb l'Acadèmia d'Anglès Authentic English.
Ah, sí? I què fan que estàs tan contenta?
Doncs parlem anglès des del primer dia. Mirem audiovisuals en comptes de llibres, també fem debats, jocs, cantem i tot en anglès.
Ah, que original.
Sí, estic tan enganxada que l'anglès s'ha convertit en el meu hobby.
Ostres, doncs jo també m'hi apuntaré.
Truca al 93 511 84 40 o vens amb mi. És allà el mercantic darrere el Cafè Belgrado. I ara també són al Trade Center Sant Cugat.
Vinga, doncs, anem a l'Authentic English. This is my
Kingdom Come. Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Estem escoltant Sostakovic, la suite de jazz número 1, perquè recorda un vals. Va titular suite de jazz, però recorda un vals. I recorda un vals, i a mi m'interessa que se senti això, perquè volem parlar amb Jordi Brau, que espero que el tinguem a l'altra banda del telèfon. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé.
Estic content que estiguis aquí, encara que només sigui per telèfon, tot i vegada que m'hagués agradat molt que haguessis estat aquí personalment, perquè estàs aquí a la ràdio del teu poble.
Sí, senyor. Sí, senyor, no he pogut ser avui. Bueno, una altra vegada sí.
Una altra vegada ho intentarem. Bé, en Jordi Brau el tenim al Teatre Romea fent l'obra d'en Sardon Marai, L'última trobada, que dirigeix l'Abel Folk i també interpreta l'Abel Folk, i amb la companyia també de la Rosa Novell. Aquesta obra d'en Sardon Marai, que ha adaptat al teatre al Christopher Hampton, és una obra difícil. Com ho veus?
És una obra difícil... De representar, vols dir? De concepció?
Sí, jo penso, i sobretot, home, una obra difícil per tu.
És una obra difícil, sí. Sí, és una obra que està basada en el text. De fet, no és un text teatral, és un text que ha sortit de l'adaptació de la novel·la. Uh-huh. Hi ha dos parts. En la primera hi ha un diàleg entre els dos personatges i la segona part és pràcticament un monòleg de la veu. Jo estic escoltant-lo i intervenint en els meus silencis, diguem-ne. I al mig hi ha al començament i al final, unes intervencions de la Rosa Novell, que està extraordinària, que fa el paper de la Nini, que és com la mainadera que havia tingut el personatge de la Bela, el Henry.
Jo em referia a la dificultat, precisament, Jordi, per aquesta segona part, perquè tu has d'estar contestant en els silencis, i això és molt difícil.
Ja, sí, hi ha molt pocs texts en la segona part, però ell m'explica a mi i aleshores has d'estar a la disposició de l'Abel. Però és lògic, és el que porta el personatge i és aquest enfrontament entre els dos amb tota una trama que està allà en el record des de fa molts anys i és aquest plantejament.
El teu personatge torna al cap dels anys a la casa de l'amic... A la casa de l'amic i a la casa de la dona de l'amic, que malauradament ja no hi és.
Ja no hi és, sí.
I aleshores el que hi ha és una diguem-ne, un retrobament d'un passat.
És un retrobament d'un passat i aleshores es fan tota una sèrie de reflexions sobre l'amistat, sobre l'amor, sobre la fidelitat i amb una trama que hi ha al mig que no te la puc explicar.
Bueno, esperem que el públic, que si els oients que tinguem aquí, doncs pugui anar amb aquestes representacions que encara queden fins al diumenge. Esteu a Romea fins al diumenge 23 i a veure si és possible que... Perquè jo tenia la sensació, quan va presentar-se l'obra, que hi hauria la possibilitat potser d'allargar-ho, o sigui, de fer una... Però sembla que no.
No, s'acaba perquè entra un altre espectacle, entra en el Estanque Dorado, crec que és entra una continuació de Lola Herrera i Héctor Alterio, i nosaltres marxem al CA i ens mous, i potser hi ha alguna possibilitat, després de broncar no està tancada, d'allargar-ho en algun altre lloc, no ho sé, no ho tinc. Sé que hi ha uns bolos i hi ha la intenció també, per part de la vell, de fer la versió castellana i de portar-la a Madrid.
És possible que tinguem oportunitat de veure-ho aquí?
A Sant Cugat, tant de bo. No ho sé, jo ja m'agradaria força aquí. Sí, m'agradaria. En fet, aquí jo vaig participar a unes lectures al Tenorio, quan es van fer.
Ho recordo.
Moltes vegades a l'auditori és un lloc fantàstic. Tant de bo, no ho sé. No sé com anirà això.
Bueno, això tindria que ser doncs, que el programador del teatre i en aquest cas l'empresa doncs, s'hi posés d'acord, però esperem que sí. A mi m'agradaria que fos així.
Sí, tant de bo.
Ara tu en aquest moment estàs fent aquesta obra, però tu tens una faceta importantíssima a la teva vida professional, que és el doblatge.
Sí, jo estic dedicat al doblatge des de 1982 o 81, no recordo. Vull dir, l'Abel érem companys de l'Institut del Teatre, anàvem a la mateixa classe, juntament amb l'Emma Vilarassau, que som també companys l'altre dia va venir, i havíem treballat junts a Desclassificats, que és una pel·lícula precisament que va fer de l'obra de teatre l'Abel Folk, i em va trucar l'Abel per tornar a fer teatre, que no l'havia fet des de feia 28 o gairebé 30 anys. I ara, fa 7, sí, estic dedicat al doblatge, ja dic, des d'aleshores. Ha sigut un retrobament important amb l'escenari i... I molt bé, una experiència fantàstica.
Tu tens una faceta, com deia, del doblatge, però a més amb gent com Tom Hanks, com Kenneth Branagh, com Sean Penn, com Robin Williams, com Tom Cruise...
Sí, tinc la sort de fer diferents personatges.
Com el Daniel Day-Lewis, és que, clar, te'ls menges tots tu, eh?
No, és cert, no. A mi el que passa és que molts hem duplicitat, perquè hi ha uns anys i és així. Si poguessis fer només un i viure l'un, doncs seria diferent, però aquí el cens és més limitat i el cens americà o anglès és molt gran. Aleshores, inevitablement, també fas més personatges. Però... sí, estic dedicat bàsicament a això, al doblatge.
Que tu penses en Robin Williams i amb el Kenneth Branagh i d'entrada doncs, hi ha una certa, en fi, no dic contradicció, perquè amb això els actors esteu per això, per precisament viure tots els papers i viure-los a fons. Però pensant en les pel·lícules de l'un i l'altre, déu-n'hi-do.
Sí, jo tinc la facilitat de tenir una ductilitat amb la veu que m'ha permès fer diferents papers, no? He pogut doblar el discurso del rei al Colin Firth, he pogut doblar el Capote a Philip Seymour Hoffman, he pogut doblar de tota la vida 44 cops al Robin Williams, he pogut doblar el Tom Hanks, i la gent que té una veu més característica i que sempre la identifiques, jo he tingut aquesta qualitat de tenir una veu més blanca i que possiblement l'he pogut disfressar una miqueta més. No?
I no et passa que estàs en un lloc assegut i estàs parlant i algú s'acosta i et demana i diu, escolti'm...
No m'ho passa mai. Segur que li ha passat a altres persones que hi ha una característica que la pot reconèixer, no?
Que t'identifica.
Si no, Romero, un poc descansi o li passa a unes veus que són molt més reconeixibles. En el meu cas, no. És més, a vegades ja es fa doblatge, doncs dic, sí, sí. Mira, és això.
Molt bé, Jordi. Doncs escolta'm, l'obra, com dèiem, acabarà el diumenge, per tant, us queden ja poques funcions. Com està responent el públic de Barcelona i de Catalunya, vaja?
Estarà molt bé de gent. Ahir eren 390 persones, que és una xifra considerablement alta, i va molt bé. Jo crec que hem tingut bon tractament de crítiques, molt bo, de la premsa també, i és una obra que està funcionant molt bé.
Hi ha una característica en aquest cas que no podem deixar de comentar, que és el fet de que hi hagi la Rosa Novell amb unes condicions, en aquest cas, malauradament, doncs, dificultats, no?, per poder...
Uh-huh.
Però que, en canvi, doncs, ha demostrat una capacitat i una força per poder pujar a l'escenari, tot i amb això, i...
La Rosa és una actriu extraordinària i les seves intervencions són meravelloses. Aleshores, ella està francament extraordinària, s'ha de veure. És un paper molt emocionant i no sé, no es pot dir res. Vull dir que és més que disfrutar perquè està extraordinària. I la veu també està soberbi amb el paper. Jo penso que és un espectacle teatral que val la pena veure, sincerament.
Molt bé, doncs amb aquesta recomanació, Jordi Brau, i emplaçant-te per un altre dia, que esperem que puguin fer-ho personalment i allargar-nos amb tot el que estem comentant, t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, Jordi.
Adéu, adéu, bon dia. Adéu.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, senyor Duar, avui quina gràcia. M'ha portat uns records això del Lluís Llach, del Serrat, totes aquestes coses que hem parlat abans d'això dels 16 jutges.
No em torni a parlar de la tieta, eh?
No.
No pateixi
que l'explicaré més coses. Sempre explico coses noves. Això dels 16 jutges, ara està de moda això dels jutges. Ja ho sap que se'n torna a parlar, però no són els 16, són a 12.
No seran els fiscals, ara?
Aquests, aquells que van negres, que són com d'escolanets, això, que fan por, com d'escolanets d'enterrament, amb aquelles puntilles que porten aquí als braços.
Punyetes es diuen allò, ells diuen punyetes.
Punyetes, em pensava que eren els tapetes de quan em vaig casar.
Les punyetes són això.
Ai, sí, però tornem als 16. Escolti, els 16, jo li explicaré una cosa dels 16 aquests, els 16 jutges. Els 16 havien de ser 17. Sí, però jo ja els hi vaig dir que una peluquera com jo no em podia deixar patilles. Saps què vull dir? I a més em volien posar aquell jersei de collal i els pantalons de campana. Dic, no, jo això sí que no, per aquí no hi passo. I llavors, miri, em van donar una altra missió.
A veure.
Que feia... Estava en la clandestinitat.
En aquella època hi havia bastants a la clandestinitat.
Sí, però clar, llavors posaven a primera línia les persones doncs, que tenien més, bueno, més força per fer d'espia. I a mi em van posar a fer d'espia.
Què diu, home,
sí,
no ho puc creure.
Sí, vaig estar, sí, tant. Jo, mira, el Josep Maria Espinàs agafava el sidecar,
sí.
Jo em posava allà al costat del sidecar,
sí.
I venga, anar tirant pesquins per Gràcia. Sí, què li sembla?
Però Josep Maria Espinàs, si em sembla que no ha portat mai uns... Havia un cotxe, eh? Un dos
no
cavalls.
No és el que sembla el Josep Maria.
Un dos
si
cavalls.
Jo l'expliqués, miri, no em faci parlar, no em faci parlar. Ja vostè ja sap que aquella època, doncs, era molt libertina. Bueno, ja m'entén el que vull dir. Som molt bons amics, vam intimar molt amb el Josep Maria Espinàs, oi, senyor? Doncs jo tenia la màquina ciclodostadora aquella, ciclocistadora... Allò del ciclostil, això, doncs pues a casa ho tenia. I vinga a les nits, vinga, dale que te pego fent la...
Quan tancava la perro?
Quan tancava la peluqueria, sí, senyor. O darrere la peluqueria, la trastienda, vinga, també. Allà, vinga, fent ciclostils tot el dia, ai, sí. I una vegada ens van perseguir uns grisos, i d'aquests cantants, de cantants, també n'hi havia d'infiltrats. Saps qui hi havia? El Francisco, aquell de València.
Què diu?
Aquell sí, estava amb els grisos, sí. Jo els 16 jutges vaig disfrutar molt.
Una perquè... mica gris ho era aquell noi,
sí,
eh?
Sí, sí, canta bé, però una mica grisot sí que ho és, encara ho és. Jo els 16 jutges, el que em fa molta il·lusió és que vaig conèixer la meva íntima amiga, la Núria Feliu. I ara li donaré una sorpresa
a vostè
i a tots els radiodientes.
A veure.
Ha vingut la Núria.
No pot ser.
Núria, entra. Ai, hola, hola, senyor Eduard, què tal?
Què tal,
com està? Hola, hola, quins convidats. Ai, senyor, escolta, tu, què parlava dels 16 jutges, diu?
Núria, estic bocabadat, perdoni, però és que quasi no m'atreveixo.
Soc de carn i ossos, pot tocar,
pot
tocar.
No, no, sí, ja me n'adono, però...
Escolta, abans he sentit que parlàveu del Lluís. El Lluís, eh? Ai, el Lluís. Jo el havia vist amb el que és el Lluís.
Com en Lluïset, jo l'havia conèixer.
El Lluïset, sí. Escolta, cada any aquells gorros que porta els hi fa jo. Per Sant Lluís li regalo un gorro.
Ah.
Ja li vaig dir, posa't un bon canotier, home.
Clar.
Un bon canotier. Però no, ell prefereix aquells gorrets, aquells folars, aquells jerseiets, que també n'hi he fet molts de jerseis de collal jo. I ell li agrada això. Ara, mira, ara m'agradaria recitar, sabeu que jo vaig recitar, noi? Ara últimament recito molt, un poema del Lluís.
I encara me'n recordo quan cantava.
Com, esperi, tot arribarà. Hem d'escalfar la veu, Hem d'escalfar. Ai, escalfa, Núria, que és maca.
És maquíssima.
Escolta, us recitaré un poema del Lluís, això que fan Joan Berlanga i l'Albert Flores. Que és un poema, ara que li agrada molt en Rajoy, perquè va de la Pilarica.
Ah.
Diu, au, anem a cap a casa, Pilar, anem, Pilar, es fa tard, i els masos ens cauen, però a fora hi ha tanta merda. Què li sembla, senyor Eduard?
Miri, Núria, la veritat és que jo no hagués esperat mai escoltar paraules d'aquest tipus a la seva boca, perquè no ho hagués esperat. Vostè,
és poesia,
Ho
acaben de dir que els convidats d'abans.
És poesia pura i n'he sentit de pitjor.
És poesia. Però... Escolti, doncs, miri, ara que vol que canti, per acabar...
Canti'm una mica.
Perquè he d'anar amb un recital que tinc al Casal d'Avis...
li recitaré, li cantaré, deixi'm fer de Marilyn, deixi'm fer de Marilyn Monroe.
A veure.
I cantar el Happy Birthday, com aquella, en aquella fantàstica ocasió, amb el president Kennedy, a una persona que es va celebrar el 9N una cosa molt especial. For you, president. Endavant, Lucky. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Et desitjo, Artur. Moltes felicitats.
Molt bé, Núria, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Adéu, Núria, estimada. Ai, que se'n va corrent, que té un recital. Adéu, maca, adéu. Què li ha semblat aquesta sorpresa?
Ai, jo, la veritat és que m'he quedat... Encara estic amb la boca oberta.
És que és una dona espectacular.
És potent,
És molt potent, és aquesta potent, dona. I sempre porta aquells cabells tan ben arreglats, sí, oi, senyor?
Sí, sí, aquest ros vermell, ja, aquest ros vermell.
Sí, aquell, i allò rapadet d'aquí darrere, ja pot imaginar. Aquí la pentina, senyor Eduard.
Ah, esclar. Esclar, però vostè no té la perruqueria Sants.
No, però jo sé què passa, que faig de peluquera itinerante, si cal. Jo vaig a les cases, faig caps a les cases.
En negre.
En negre, sempre en negre. Mare, això s'ha de fer sempre així.
No ho digui, bueno, per aquí, Eduard. No ho digui per aquí, perquè en Montoro ens estarà escoltant. Abans de dir
vol Rajoy, dir,
ja
vol
dir.
Montoro. Bueno, doncs un saludo, un saludo, senyor Montoro. Passe por la peluqueria, que le voy a hacer algo también. Escolti, i la gent com la tenim?
La tenim molt plena.
Ara veig aquest dibuix d'aquesta noia, sí, que me l'han posat aquí enterrada.
Sí,
ai,
sí,
senyor.
Hem de començar a dir alguna de la gent, perquè si no ens quedarà temps. Bé, com deia, tenim pocs minuts i anem ràpid. Avui, d'aquí pocs minuts, començarà els Dies Feliços a Samuel Beckett al Teatre Auditori. Però, tranquils, oients, que demà el torna a fer. De tota manera, tranquils, oients, perquè estan les entrades exaurides tant per avui com per demà. O sigui que no ho podrem veure. Jo penso que és una aposta important del Teatre Auditori fer un Beckett, perquè la veritat és que és un teatre difícil.
Home, és que vostè ha vist, no?, com està posada la Emma.
Està enterrada.
Com me l'han posat aquests directors també, està que enterrada. Tenen unes idees. Però, bueno, ella és molt professional.
En Sergi Belbel, que és el director, que vostè apuntava, Sergi Belbel, que ha fet molta feina, moltes coses amb l'Emma Vilassau, que és l'actriu que hi participa. I després hi ha també l'Òscar Molina, tota vegada que l'Òscar Molina només s'arrastra per terra. Vull dir que l'Òscar Molina...
Ai, mare meva, un enterrat i l'altre arrastrat.
No diu absolutament res en tota l'obra.
Mare de Déu.
Que és una feina difícil. Jo me'n recordo una obra, que ara no me'n recordo el títol, però n'hi havia un que estava mort. I anàvem passant per tota l'escena, tota l'hora i mitja que durava el teatre, l'obra, anàvem passant i l'home mort.
Diu?
I l'home mort allà. Ai, i no es podia ni obrir els ulls ni dir res. És molt complicat.
Tard, que difícil.
Per tant, dijous, avui, divendres, els Dies Feliços s'ha volgut que tot el Teatre Auditori. Però el dissabte tenim una cosa extraordinària. I vull insistir i vull repetir, extraordinària. Dins del cicle de música coral sacra o sacra coral, per mi un dels cors més importants que hi ha en aquest moment, el grup, un cor petit, més importants que hi ha, que és Música Reservata de Barcelona.
A l'església.
A l'església de Sant Pere, al monestir. Faran un concert, és Ars Religio, és una selecció de música del segle XV i XVI, però estem parlant d'un grup d'una qualitat fora del normal. És un grup, com passa habitualment, que tot i que sigui així, ha actuat per molts llocs, ha anat amunt i avall, però pràcticament hi ha molta gent que no el coneix. Què hi farem? el país, el petit país que tenim és una mica aquest, també. També, a part d'altres, a part d'altres coses.
A quina hora, senyor Duan? Això
és a les 9 de la nit del dissabte.
A
les 9 de la nit del dissabte.
Bueno, em desdoblaré també, el llac i la música coral.
M'estic equivocant. La Núria Feliu m'ha posat nerviós.
Ai,
és el divendres.
El divendres, clar, és que ara vostè, jo ara estava mirant l'agenda, dic, no pot ser.
És el divendres dia 21 a les 21 hores.
El divendres aquí clar, a l'església, dissabte al llac.
No serà la Núria Feliu, serà la música de Cervata de Barcelona. Jo ho recomano molt. L'església és prou gran perquè hi hagi molta gent, o sigui que, per tant, escolti'm, vagin i escoltin una cosa molt bona. És un grup que ha actuat a Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Palestina, és complicat, eh? Jordània, Polònia i Finlàndia. Festivals, el de Granada, per exemple, una cosa fora de lloc. Però
molt bé.
Vull recordar també que abans n'hem parlat del Llac Poeta.
El
Llac Poeta, que el tindrem el dissabte a l'Espai Terra Dolça, també a les 9 de la nit, amb el Joan Berlanga, que hem tingut aquí, i amb l'Albert Flores, que tenia intenció, això ho haig de dir-ho ara, de poder tocar directament piano, però com que aquesta ràdio és pobra... Estimada Isabel, no tenim piano.
Ai, si m'ho hagués dit que hagués portat la melòdica. Aquella que porta el tubito que es bufa.
Mira, la propera vegada hi pensaré.
Clar.
No hi he pensat.
Ai, senyor.
No hi he pensat. Veus, ara en l'alberg has pogut fer una exhibició aquí i no hem pogut...
Bueno, ja la portarem el pròxim dia i si convé que torni a venir.
Bueno, podem gravar això en un altre lloc, que també podria ser.
Exacte.
En definitiva, tenim teatre per una banda... Música sacra coral
música
per una
sacra.
Altra, de molt nivell, i un recital de poesia del llac que pot omplir el cap de setmana perfectament per tothom.
I
per
tant,
tots els gustos.
Per tots els gustos.
Sí, senyor. I ens esperim amb una música, sobre una música, i naturalment, de qui podria ser avui?
Ai, ara em té despistada, avui hem parlat de molta gent, de la Núria.
No.
No? Ah.
Ella...
Ah. Del començament, de cap i cua. Començament i final.
Exactament.
Ai, sí.
Obrim per una banda, tanquem per una altra i esperem que no tinguem que tancar durant molts anys amb en Joan Manuel Serrat i amb tota la gent que fa música, teatre, dansa en aquest país. Esperem que algun dia ens baixin a l'IVA, això també seria important. Esperem que alguna vegada els polítics entenguin el que vol dir cultura, cosa que és difícil.
Aquest serà difícil.
Serà difícil, sí. Però fins al dijous vinent.
Fins al dijous vinent.
Adeu.
Bona nit.
Paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint el fer és a fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot
tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après de l'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més.